Ara coneixereu una història veritablement misteriosa que té com a protagonista absolut d'aquesta història el tren, i que constitueix una de les històries més fosques i inexplicables de la recent història del ferrocarril. Es tracta d'un tren de matinada que cobria normalment la seva línia regular entre dues grans estacions ferroviàries de Centroeuropa. Però aquest tren va protagonitzar un fet molt especial, i és que no el conduïa ningú. Sabeu per què? Perquè el maquinista estava mort. El fet és autèntic. El cas es va produir a Bèlgica l'any 1950, quan un tren de matinada carregat de passatgers va travessar una part del país circulant sense conductor. Però el més enigmàtic de tot és saber com es van desenvolupar aquests inquietants fets. Sembla una història increïble, sobretot si tenim en compte que es va produir un temps en què els trens eren conduïts manualment per un maquinista, ja que encara no es disposaven dels instruments de circulació electrònics que ara té el ferrocarril. Però el fet és ben cert. Els seus protagonistes encara viuen i recorden el dia que van pujar el tren i van fer un viatge de quilòmetres i quilòmetres al límit de l'impossible, transportats per un maquinista que estava mort. Us convidem a pujar al tren i a conèixer els enigmàtics fets que van passar amb el decurs del aquest inquietant viatge que forma part de la història negra del ferrocarril. El tren conduït per un mort. Era la matinada del dia 3 de setembre de 1950 a l'estació de Antwerpen. S'estava preparant el tren de les 8 i 10 del matí, composat de 4 vagons i una màquina de vapor que els arrossegava a tots 4. Havia de cobrir aquest tren, com cada dia, un recorregut de mitja hora de viatge, unes 15 milles de distància que hi havia entre la població de Antwerpen a la ciutat de Brussel·les. El tren transportava habitualment homes de negocis que es desplaçaven a la capital del país, i el que en aquell moment els viatgers no podien ni tan sols imaginar és que aquest viatge del tren de les 8 i mitja del dia 3 de setembre de 1950 els recordarien tota la seva vida. El maquinista conductor titular del tren de les 8 i 10 del matí era el Monsieur Gaston Meyer. L'home va arribar a l'estació allà a les 6 i mitja de la matinada per preparar el seu plan de treball, evidentment. Meyer era un bon professional, portava més de 30 anys, l'home amb experiència, era una persona adulta. Era també un home sa, tenia salut. No obstant, aquell dia Meyer no es trobava gaire bé. Havia passat una mala nit i tenia febre. En arribar a l'estació va dir que es trobava malament i li va comentar al seu company, el revisor del tren, el Monsieur Jacques Linden, un home de 41 anys. I efectivament se'n van adonar que el maquinista pues, no estava bé perquè tenia una aparència pàl·lida. Estava com blanc, no? Aleshores, el revisor li va aconsellar que parlés amb el superintendent d'operacions perquè li reemplacés el seu torn de treball i que el viatge el fes un altre maquinista. Així ho va fer. Però a última hora, i una mica abans de partir del tren, Meyer va decidir no deixar el servei i va prendre finalment la decisió de conduir el tren de les 8 i 10 de la matinada en direcció a Brussel·les. Gaston Meyer va pujar a la petita cabina de la locomotora. Va pujar a les 7:45 del matí. Va posar en marxa el tren i lentament el va conduir cap a la via número 5 de l'andana de l'estació. Un cop aquí van començar a pujar els passatgers. 6 minuts abans de sortir un altre tren de la mateixa estació i un minut abans de l'hora prevista van canviar les senyals del trànsit ferroviari. A l'hora en punt va arrencar el tren de les 8 i 10 de l'estació de Antwerpen amb destí cap a Brussel·les. El tren anava ple de passatgers i normalment no hi havia cap raó perquè passés res estrany, però va passar. El recorregut del viatge era relativament curt, encara que complexa, perquè hi havia una gran quantitat d'estacions intermèdies on havia de minorar la marxa i d'anar parant. A més, hi havia diversos passos a nivell i multitud de senyals de trànsit ferroviari on havia de fer senyals acústiques i xiular la màquina. El seu recorregut estava cronometrat i el seu funcionament regulat, ja que anava precedit d'un altre tren per endavant d'ell i darrere d'ell n'hi venia un altre circulant a la distància d'uns 4 minuts de temps. El tren de les 8 i 10 circulava per la via a la velocitat de creuer. De cop, quan ja feia 5 minuts que estava en marxa, que corria, el tren va sofrir una brusca disminució de la velocitat. Era un fet estrany que la majoria dels passatgers van notar, perquè estava normalment llegint els diaris del matí i per culpa d'aquesta sotragada ho van haver de deixar de fer. Un dels passatgers del tren, Monsieur Paul Harmel, executiu d'una empresa tèxtil, va sortir rebotat de la frenada i així ho va manifestar després amb el decurs de la investigació que es va portar a terme posteriorment. La frenada o l'aminorament de la marxa va durar solament uns segons, ja que tot seguit el tren va tornar ràpidament a augmentar la velocitat cap a Brussel·les com si res hagués passat. Quan el tren de les 8 i 10 procedent de Antwerpen va arribar a la localitat de Blanchefleur, la primera estació del recorregut, aquest tren va minorar la velocitat fins a acabar parant-se normalment a l'estació. I es va parar. I allí van pujar nous passatgers. L'empleat de l'estació, quan el tren hi entrava, va veure passar la locomotora amb el conductor Meyer a dins. Tot era normal. El conductor tenia el cap baix i semblava que estava observant detingudament alguna cosa que hi havia al quadre d'instruments del comandament de la màquina. Un minut després, el tren va tornar a arrencar normalment, sortint de l'estació a poc, per anar agafant la velocitat acostumada. En plena marxa del ferrocarril, el revisor Monsieur Jacques Linden, el company que abans de sortir havia parlat amb el maquinista Gaston Meyer, el qual li va dir que no es trobava gaire bé, en determinats moments, diu aquest revisor, va sentir que la màquina anava xiulant normalment en tots els punts estratègics que ho tenia que fer. Aleshores, el revisor va pensar que el tren funcionava, que tot anava bé, normalment bé, i per tant el seu company ja es deuria haver trobat millor. Tenia que trobar-se millor perquè el tren funcionava correctament. El tren de les 8 i 10 de la matinada seguia el pla de ruta establert sense cap problema, minorant la marxa als llocs assenyalats i parant a les estacions previstes, pujant i baixant gent. El comboi seguia la ruta normalment, però les coses no eren com semblaven. En un moment determinat del recorregut, quan el comboi ja es trobava travessant les terres més al sud de Bèlgica, van arribar a una zona perillosa per la densitat del trànsit ferroviari, on es trobava el vigilant ferroviari de torn, Monsieur Maurice Trancet. Aquest home va col·locar un seguit de banderins de senyals d'advertència perquè el tren aminorés la marxa i poder veure el conductor. El tren va anar aminorant la marxa, i així ho va fer. Es va reduir la velocitat i el comboi va passar per aquell lloc a poca velocitat i la locomotora es va aturar on es trobava el vigilant. I quan el vigilant va mirar, se li va gelar la sang. A la màquina no hi havia ningú. El quadre del comandament estava sol. No hi havia el conductor i el tren marxava sol. Aleshores, el vigilant Monsieur Trancet, molt inquiet, va trucar ràpidament per telèfon al pròxim punt de vigilància perquè allí comprovessin si el que estava passant era cert o no i paressin el tren si fos necessari, perquè el tren, evidentment, anava carregat de passatgers i viatjava sol. El tren de les 8 i 10 anava llançat. Va arribar al següent punt de vigilància on es trobava el ferroviari Monsieur Maurice Leblanc, que va esperar el tren fent-li senyals de perill amb la intenció de que aminorés la marxa. Però en aquest cas, inexplicablement, el tren va passar tota velocitat sense parar. Això no obstant, Leblanc es va adonar que efectivament la locomotora anava sense conductor. Aparentment la cabina de la màquina estava buida. El ferroviari Leblanc va quedar glaçat i tot ràpidament va informar de la greu situació a la propera estació de Wemmerling, que era la penúltima estació del seu recorregut abans d'arribar a Brussel·les. Era la penúltima abans d'entrar a l'estació central de Brussel·les, que és la capital, on, amb tota seguretat, si el tren no parava i no el conduïa ningú, es produiria una catàstrofe. El cap d'estació de Wemmerling era Monsieur Léon Brevent, el qual va manar col·locar senyals de parada immediata del tren per poder encarrilar-lo cap a una via morta. Als pocs minuts, el tren de les 8:10 procedent de Antwerpen va entrar a tota velocitat a l'estació de Wemmerling i aleshores es va produir un fet inesperat. Davant de la presència de les senyals de perill i l'ordre de parada del tren, aquest estranyament va obeir i va reduir totalment la marxa, dirigint-se a continuació cap a la via morta, on ja l'estaven esperant. Un cop allà, es van anar parant normalment, com si res no estigués passant, però estava passant. El cap d'estació Brevent va anar corrent cap a la locomotora i des de fora, amb el tren parat, abans de pujar, va veure que no hi havia ningú a dalt de la locomotora. Va pujar la màquina, va obrir la porta i es va trobar amb el cos del conductor del tren, Monsieur Gaston Meyer, tirat a terra. L'home havia caigut sobre la caixa de comandaments amb les seves mans penjant inertes a cada costat. Quan li va donar la volta, es va donar que el conductor estava mort. Havia sofert un atac de cor. Eren cap a les 8:35 del matí quan van avisar l'assistència sanitària i transcorregut cert temps va aparèixer el metge forense. Van examinar detingudament el cadàver del maquinista Gaston Meyer i tot seguit, estranyat, van preguntar com era possible que aquest cos mort hagués arribat fins allà portant un tren. Naturalment li van dir que allò era impossible, que era totalment incapaç una persona morta de poder comandar un tren. Davant d'aquesta explicació, el metge va afirmar que tenia que haver ressuscitat, que era impossible ja que estava mort. És totalment impossible, aquest home, va dir el metge, ja fa mitja hora que està mort. I el tren portava 35 minuts des que havia sortit. Naturalment, els estorats ferroviaris van quedar glaçats. No podien creure el que estaven sentint, no podien creure el que estaven vivint. El cert és que es cregui o no, el tren de Antwerpen va arribar a Wemmerling amb el temps previst i havia estat conduint, pogués creure o no, per un personatge, un maquinista, un ferroviari anomenat Gaston Meyer, que estava mort. I si no era així, si no va ser ell, aleshores qui va conduir el tren? L'autòpsia posterior del cadàver va confirmar el diagnòstic del metge. El conductor havia mort mitja hora abans per una complicació orgànica. El cas era tan inexplicable que es va obrir una investigació tècnica sobre els misteriosos fets. A la comissió hi havia perits, enginyers ferroviaris i metges forenses, ja que veritablement es tractava del fet més inexplicable de la història del ferrocarril. El revisor del tren, Jacques Linden, encara va acabar de complicar més el cas quan va manifestar que efectivament el conductor Gaston Meyer, mort o no, havia conduït el tren de les 8:10 i va explicar que l'únic fet extraordinari és que pocs minuts després d'haver sortit de l'estació d'Antwerpen, ja amb el tren en marxa, ell personalment va parlar per telèfon de línia interna amb el propi conductor del tren, el senyor Gaston Meyer. Li va preguntar com es trobava i la veu del conductor li va dir: ja estic millor, tot va bé. Aleshores, amics, si el conductor estava mort, qui era el que parlava? Qui era el que portava el tren? Qui era el que va contestar? Es tractava de la veu del més enllà? Es tractava de la veu d'ultratumba del conductor mort? La investigació va ser exhaustiva. Fins i tot es va estudiar la inclinació del terreny per on passaven les vies i el grau de desnivell dels carrils, per si fos cas que el tren hagués viatjat costa avall. Però no es va trobar explicació raonable a aquest extraordinari fet, que va ser real i testimoniat per tot el personal ferroviari que aquell matí es trobava treballant amb els diversos punts d'aquesta línia. També va ser testimoniat pels passatgers del tren de les 8:10, ja que al capdavall algú devia haver-lo conduït des de Antwerpen a Brussel·les. Algú va portar aquest tren aquella matinada del 3 de setembre de 1950 i han entrat dintre de la història aquests personatges que van viatjar a bord d'un tren que va ser conduït per un mort. Han passat ja bastants anys des que va tenir lloc aquest misteriós fet, però encara avui els perits ferroviaris i empleats del ferrocarril de l'època, que encara en queden, ja jubilats, es pregunten si no va ser una mà d'ultratumba la que en aquella matinada va conduir el tren de les 8:10 del matí. Aquesta és una estranya història que es va convertir en realitat. Va ser viscuda i soferta per moltes persones que la van patir. Avui, encara que no comprenguem els motius que la van produir, sabem de la realitat de la seva existència i d'uns fets tan inquietants que fins i tot la història del tren conduït per un maquinista mort ja figura amb els anals de la història del ferrocarril dintre de l'apartat de trens misteriosos. Sabeu per què? Perquè els fantàstics fets es van produir en la dimensió desconeguda que va més enllà dels límits de l'impossible i que converteix el cas en una història extraordinària, és a dir, una història inexplicable.
Les nits del cap de setmana. Misteris. A RAC1.